eines vivencials concretes perquè els joves puguin gestionar el seu benestar emocional d'una forma agradable, conscient, sincera.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'Ajuntament de Maó ha convocat els mitjans de comunicació per explicar la situació actual de la Sala Augusta. La història d'aquest equipament es remunta a l'any 1950, quan es va inaugurar per acollir-hi programacions culturals, infantils i juvenils. L'edifici va ser remodelat als anys 80 per emprar-lo com a sala polivalent i fer-hi festivals, cicles de cinema o representacions teatrals. Defectes de construcció van obligar a clausurar la sala l'any 2003, després de diversos intents de reforma i reactivació. Avui la Sala Augusta continua tancada i abandonada. Tindrem novetats sobre el futur d'aquest equipament? N'estarem pendents.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest divendres 24 d'octubre de 2025, Dia Internacional de les Biblioteques, Dia de les Nacions Unides i Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. Bon dia, Jordi Fàbregas, al control tècnic i a la selecció musical. Avui parlarem amb el director del Lago Resort Menorca, Alejandro Alguacil, perquè ens presenti la sisena edició del Lago October Festival Menorca, que comença avui capvespre amb molta música, cultura i gastronomia. Conversarem també amb en Miquel Àngel Muñoz, president de l'associació TDH Menorca, perquè demà Matías Mercadal celebren una jornada per donar visibilitat a aquest trastorn que condiciona i molt la vida d'alguns infants i també adults. I a més, ens visitarà el músic, cantant i compositor ciutadellenc Guillem Soldevila per presentar-nos el seu nou disc Bronté, que s'ha publicat avui. I és divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Sílvia Pons. Bon dia, Axel.
Què tal, Pere, com va?
Tot en ordre?
Tot en ordre, sí.
Sí, apa, que vas arrossegar el micro per sa taula i
és que no funcionava...
has fet aixecar en Jordi Fàbregas.
Imagina't.
De la cadira.
És que no funcionava l'ordinador, per variar.
I per això has arrossegat el micro?
Perquè estava pendent de l'ordinador i el micro no el tenia on tocava.
Ah, bé, no sé, Jordi, si és una bona excusa, eh?
Ja sé qui a la comarca un tràgic racionament d'aigua i els porcs manen a les granges i els iaios se'n deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres i ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor.
Vinga, va, en Axel ja és a punt per avançar-nos les notícies que seran actualitat avui.
Doncs passen per Maó també, a hores d'ara s'està presentant les novetats de la Sala Augusta i ahir va ser el torn de l'explicació de la millora dels aljubs que s'ha fet al municipi per adaptar-los a la prealerta per sequera que viu Menorca, recordem, des del juny del 2023. Amb això s'acerca un millor aprofitament d'aquesta aigua que s'utilitza per a la neteja viària. Actualment, la ciutat disposa de 3 aljubs destinats a la neteja dels carrers. Ara ha millorat aquestes instal·lacions amb la intenció de fer-los més eficients. I és que Menorca fa 2 anys que està en prealerta per sequera. El municipi de moment ha aconseguit en aquests 2 anys reduir a una tercera part l'ús de l'aigua destinada a neteja. Com a l'estiu, les reserves dels aljubs no donen l'abast. Paral·lelament, també s'està tramitant un acord amb l'aeroport per poder fer ús de la seva aigua depurada. Ho ha avançat el batlle Héctor Pons.
Hi ha certes dificultats de tramitació i de garanties sanitàries, però, com dic, estem pendents que se mos autoritzi també a poder emprar l'aigua depurada de l'aeroport.
I a Ciutadella, la nova taxa de residus que s'ha d'aprovar en el plenari de dimarts que ve deixarà de ser una tarifa única, igual per tothom. S'aplicaran diferents trams en funció del valor cadastral de cada immoble. Així doncs, com més gran i més valor tingui la casa, més es pagarà. No es tindrà en compte, al manco de moment, el nombre de persones empadronades a cada domicili. El motiu? Les dificultats que s'ha trobat al consistori per encreuar les dades del padró i les del registre de la propietat. Ho explica la regidora Carla Jané.
No ho hem pogut quadrar amb el padró, tot i que ho vam intentar, però és un compromís que deix damunt la taula perquè just és a dir, just puguem fer-ho, ho farem, perquè creiem i estem segurs que és el més just.
Els diferents trams inclouen aproximadament el mateix gruix de ciutadans. El més econòmic, el més baix, tindrà un cost d'uns 70 euros i, per tant, serà més econòmica. Fins ara, la resta de trams seran més elevats, però s'incorporen noves modificacions.
D'acord, Axel, si hi ha novetats sobre la sala Augusta, ni
ho
que
explicarem.
Sigui, enviem un missatge.
No, puc entrar i t'ho explico,
sí?
Cap problema, sí.
Perfecte, perquè he parlat amb na Cristina Tomàs, que és qui
la companya,
que han enviat a l'acte, i també si hi ha alguna cosa ens ho dirà.
Doncs estem pendents, a veure si hi ha... Ja crec que hi ha més expectatives, eh?
Massa,
no sé jo si hi haurà cap novetat grossa, perquè almenys l'anunci era una simple actualització
de
l'estat de la qüestió. No sé si han d'anunciar grans coses. Benvinguda siguin, en
perfecte,
tot cas.
Perfecte, jo. Gràcies,
que
Axel. Bon cap de setmana.
Igualment.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres.
Vinga, i pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu avui una jornada amb força nivolats i temperatures en descens, amb mínimes de 14 graus i màximes de 23. Vent fluix de ponent que girarà a migjorn al capvespre. Demà matí, cel tapat amb brumes i bancs de boira i possibilitat d'alguna precipitació feble, però amb el cel més clar i assolellat a partir del migdia. Vent fluix de direcció variable. I diumenge, canvi de temps a partir del migdia, amb molts nivolats i possibilitat de xàfecs localment forts que poden anar acompanyats de tempesta, vent moderat amb intervals forts de tramuntana i mestral. I avui capvespre es lliuren al Lago Resort Menorca de Ciutadella els dorsals de la 7a edició de l'October Trail Menorca, una cursa que arriba amb 2 rècords, el de participació general amb més de 2.000 inscrits i el de participació femenina amb més d'un 40% de corredores. Demà, durant el matí i migdia, hi haurà la sortida de les diverses curses de 32, 19 i 11 quilòmetres. Una gran activitat esportiva que coincideix avui amb l'inici del Lago October Festival Menorca, que avui capvespre comença la 6a edició amb una proposta que inclou cultura, gastronomia i molta música. Alejandro Alguacil, director del Lago Resort Menorca, bon dia, com va?
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, Àlex. A poques hores de l'inici del festival, tot a punt?
Tot a punt, aquí estem a punt ja per començar aquesta 6a edició.
Començau a les 6 del capvespre el festival amb xerrades d'esportives. A qui heu convidat enguany?
Pues començam avui, sí, a l'entrega d'ursals, com he dit, de l'October Trail, i, bueno, el torneig de tenis platja també està ja començat, el torneig nacional, i avui començam amb dues entrevistes d'un corredor d'elit que du l'October Trail i després amb un parapentista també de l'equip Red Bull, i després pues, tenim un concert de Vinnie Gauss Band, que es coneix bastant aquí, i un tribut a Estopà. Avui acabarem a les 11 prontet, que demà, bueno, demà tenim totes les proves deportives.
Cada any més i millor. Confieu a treure més públic que mai i superar els 7.000 assistents de l'any passat?
Sí, cada any molt millor. La veritat que enguany, bueno, el temps s'acompanya, que l'any passat pues, va tenir pues, molt
endino. Amb la intriga, tot, fins al final, sí.
Sí, i aquest enguany, pues, mira, tenim bon temps, sembla que aguanta tot bé. Hi ha moltes reserves tant totes les proves deportives com com els hotels. Avui han obert dos hotels més aquí a Calampós, que ara llega la temporada. Bueno, tot apunta que està molt consolidat i que estem pues, desestronitzant un poc Calampós, Menorca, i que és una prova i un event que ja és pues, puntero a nivell balear.
Un festival que manté aquesta essència de l'inici, que sempre ha estat allargar al màxim la temporada turística i celebrar Nadal de tot al final. Com han anat aquests mesos de setembre i octubre, Àlex?
Pues bé, més o menys bé, com l'any passat, les expectatives estan cobertes. I sí, enguany pues, allargam un poc més que l'any passat i bueno, intentar allargar el màxim possible aquesta temporada.
Una de les novetats d'aquesta edició és que poseu a disposició un servei d'autobusos d'anada i tornada des de Ciutadella, no?
Sí, hem posat enguany un autobús que fa tres viatges, de Calampós a Ciutadella, que creiem que era important perquè molta gent pugui, no, bueno, que no tingui que agafar cotxe, que, bueno, que faciliti el transport i la seguretat.
D'acord, Àlex, moltes gràcies per aquesta informació, per haver-nos posat una mica al dia d'aquest festival, d'aquestes curses que ja són a punt de començar. Que tingueu un gran cap de setmana. Des de l'Aldia Menorca us ho desitjam. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Primer que vam pensar va ser anar-me a fer un sopar, aquest mai ho podíem fer, allà estarem molt bé, ningú m'ho s'emprenyarà, és a qui l'ava està amagada. I naina va arribar ben entalonada.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc, amb el seguiment especial de recamises del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter. Que
i les seccions habituals d'entreteniment.
M'he interrumpido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
El dia Menorca. Fet a casa.
Amb motiu del Dia Nacional del TDAH, demà dissabte, l'associació TDAH Menorca ha preparat una jornada molt especial a la sala multifuncional d'Es Mercadal. Una cita que vol donar visibilitat al trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i que servirà per compartir experiències, informar i sensibilitzar la societat sobre una realitat que afecta moltes famílies. En parlem amb Miquel Àngel Muñoz, president de l'associació TDAH Menorca. Bon dia, Miquel Àngel.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé. Donar visibilitat continua sent la clau perquè se'n parli més o perquè s'entengui millor? Perquè dona la sensació que se'n parla força del TDAH, però que no se sap ben bé què és ni què suposa. Hi ha més desconeixement que silenci, en aquest cas?
Hi ha més desconeixement perquè el TDAH comença... Ja, sempre hi ha hagut aquest trastorn neurodivergent, no? El que passa que a partir de que es va declarar com a un trastorn neurodivergent amb dèficit d'atenció i hiperactivitat, comença a tenir doncs certa importància dins de la de l'adolescència i la infància.
La jornada començarà a les 10 del matí de demà amb la lectura d'un manifest a càrrec teu com a president de l'entitat. Què ens en pots avançar sense dir-nos-ho tot?
Bé, doncs el que volem és, sobretot aquest manifest, és volem el reconeixement, normalització, visibilització. També cal dir que som l'única associació o entitat a les Illes Balears constituïda com una associació de TDA aquí probablement a Espanya, que volem garantir doncs, una teràpia psicoeducativa continuada pels infants i adolescents amb TDA. I, clar, i això ho hem de fer des del respecte, l'equitat i l'atenció personalitzada, que és el que ens basa, que és el que és els nostres els nostres principis.
A les 10 i mitja hi haurà la conferència taller Alguna cosa passa en els nostres cervells. A grans trets, què hi passa al cervell d'una persona amb TDAH i com afecta i condiciona la vida?
Doncs mira, un TDAH, quan un infant està diagnosticat TDAH, ja d'entrada una part del seu cervell, una part del cervell, ja va 2 anys o 3 anys enrere de la seva edat biològica. A partir d'aquí, doncs, es poden crear doncs, molts dèficits, dèficit d'atenció. Es pot crear dislèxia, es pot crear discalcúlia. Tot això està relacionat amb aquest trastorn. D'acord? No és la hiperactivitat. La hiperactivitat, quan som infants, tothom és hiperactiu, o la gran majoria, però aquesta hiperactivitat es va normalitzant. Però després, què passa? Que pot quedar aquestes dos trastorns, que són la dislèxia i la discalcúlia, que això pot provocar doncs, grans fracassos escolars.
Aquesta conferència que comentàvem, Alguna cosa passa en els nostres cervells, anirà a càrrec de Jessica Caules, directora i fundadora del Centre Arrels i mestra neuroeducadora amb màster en trastorns de l'aprenentatge. Ella mateixa ens explica cap on anirà encaminada la seva intervenció.
Quines eines dintre de ses aules, eines materials, o sigui, instruments i materials adaptatius podem emprar dintre de ses aules per afavorir que aquests fills puguin compensar aquesta necessitat inherent de moviment continu i que, bueno, pues, fer més eficient i més eficaç el seu procés d'aprenentatge entre les aules, intentant prevenir també les dificultats que puguin sortir a nivell de conducta. Serà una xerrada molt didàctica, molt pràctica, on faran participar molt en el públic.
Molt d'èmfasi en treballar aquest tema a les escoles. Quin tipus de tasques o accions feu des de l'entitat als centres educatius per ajudar tant l'alumnat com el professorat? Miquel Àngel.
Doncs mira, nosaltres, aquesta nova junta que es va constituir el març del 2024, doncs un dels projectes que es vam posar sobre la taula i que estem treballant és aquest, no? Aquesta intervenció a les escoles per intentar doncs, que hi hagi inclusió i no exclusió amb tots els diagnòstics que tenim d'alumnes, d'infants de les escoles. I per això una de les persones professionals que es va crear el projecte va ser la Jessica Caules, la directora d'Arrels. I la veritat, hem entrat ja a tres escoles, de les quals secundària i primària, i han tingut un èxit rotund. O sigui, emoció hi ha hagut per les famílies i els docents. I això vol dir que el que fem, ho volem fer amb cor i passió.
Ho comentàvem abans, es diagnostiquen infants, però també hi ha molts adults que no van ser avaluats quan eren fiets i que obtenen el diagnòstic més tard. En Marc Galindo, psicòleg general sanitari i diagnosticat de TDAH als 7 anys, participarà en la jornada dins la taula d'experiències amb persones afectades prevista a partir de les 11 del matí.
Una part que ens oblidem molt, que és la part dels adults amb TDAH, és a dir, què passa amb aquests adults? És un trastorn que no queda a infantesa. La importància del diagnòstic i del treball de les famílies que poden fer amb els nens, amb els riscos, no?, que també té aquesta població, el desconeixement que també hem d'intentar lluitar i prevenir una imatge digna i fidel de lo que és realment el TDAH. Un pot també s'aspectes positius que no és tenir aquest trastorn i de com se li pot donar sa volta.
L'altre dia en xerràvem tu i jo, Miquel Àngel, per telèfon, em deies que treballar en el TDA que és una inversió de futur. En quin sentit té a veure amb aquesta visió d'en Marc de donar la volta al tema i fer-ne un enfocament més positiu?
Sí, absolutament. Perquè, clar, jo mateix, jo sóc una, sóc una persona que vaig descobrir que era realment TDA perquè al meu fill se li va diagnosticar. Per tant, què passa? Després fas memòria amb la teva infantesa i
ho entens tot, no?
I s'entén tot, no? Per tant, què puc dir? Què puc dir? Doncs pues mira, d'una manera positiva, que hem sigut uns supervivents. Absolutament. O sigui, un TDA diagnosticat és més bona inversió que un TDA no diagnosticat. Que això pot provocar, doncs, caure amb la ganduleria o el ser beçut, estar enganxat a les drogues, a les pantalles, i això provoca que són molts fracassos escolars i venen derivats una bona part per aquestes conductes que no s'han pogut o no s'han identificat quan era el moment. Perquè quan ets major d'edat ja no et fan cap... Si no t'ho pagues tu i costa, inclús no et fan cap diagnòstic de TDAH.
Demà, a l'acte que organitzeu a Es Mercadal, en coneixerem més detalls. És un acte obert a tothom?
Sí, és un acte obert a tothom, absolutament.
Qui penseu que fora bo que s'atraqués a voltros a l'associació TDAH Menorca? Quins serveis oferiu i qui i com hi pot donar suport?
Doncs mira, nosaltres estem... nosaltres el nostre objectiu és... Doncs nosaltres, evidentment, tenim totes... les nostres aportacions econòmiques són totes subvencions per part de les institucions públiques, no? I a partir d'aquí, aquests diners que ens donen, doncs el que fem és utilitzar-los per als sòcies i sòcies i socis, doncs, ajudar a que les seves contractacions amb tècniques d'estudi que cada família tingui, doncs els puguem intentar ajudar econòmicament, d'acord? Que és realment el nostre objectiu. Per què? Perquè, de moment, les beques, les beques que no estan encara garantitzades i no les reconeixen la salut mental al TDAH, d'acord? Molt poc, és un 17, un 18%, i nosaltres el que reivindiquem i el que demanem és que sigui més.
Miquel Àngel, en paral·lel a aquest acte de demà, teniu en marxa una campanya, un sorteig benèfic de la samarreta,
sí,
signada per Lamine Yamal, no?
Sí.
Les xarxes en van plenes, eh?
Sí, doncs mira, és meravellós, perquè això ha sigut una iniciativa que també cal reconèixer, doncs, la col·laboració de la penya blaugrana de Ciutadella, que s'ha involucrat molt amb aquesta iniciativa, i la veritat, i el que volíem era això, no? Doncs, intentar, doncs, que aquest adolescent i aquest infant, doncs, a través dels pares, doncs, puguin col·laborar amb un gest, doncs d'un jugador de 17-18 anys que està en ple creixement i amb un futur esportiu, doncs, com ja tots ho coneixem.
Sorteig benèfic, que encara hi som a temps de participar, però queden molts pocs dies, eh?
Sí, queden pocs dies perquè és el dia 27 que seria el sorteig.
Dia 27 s'acaba, sí.
Exacte. I animo a tothom a poder comprar alguna papeleta, perquè bé, ja fem tot per la causa, per recaptar també diners per donar més força i fer més feina a l'associació, i també, doncs, que li toqui aquesta samarreta del número 10 de Lamine Yamal, doncs perfecte, que també tenim altre sorteig, que és la del Sergi Enric, d'acord, que ens,
sí,
va, ens ha donat ell la samarreta, i una entrada per al grup de música de Pell de Gall, que també agraïm, jo des com a president i com a junta, agraïm moltíssim la seva aportació i col·laboració.
Moltes persones que us donen suport. Gràcies, Miquel Àngel Muñoz, president de l'associació TDAH Menorca. Que vagi molt bé la jornada de demà a partir de les 10 a la sala multifuncional d'Es Mercadal. Que tingueu un bon dia i molt bona feina.
Moltíssimes gràcies per donar-nos cobertura i que i que el nostre objectiu, com sempre, és ajudar, donar visibilitat, treballar perquè tots els infants puguin tenir un futur el que ells desitgin tenir, que és el que més ens importa.
D'acord? Una abraçada a tots. Gràcies. A vosaltres.
El dia Menorca.
Avui al Dia Menorca tenim el plaer de conversar amb un músic que ha sabut convertir la poesia en paisatge sonor i la lectura en emoció compartida. Guillem Soldevila, cantautor menorquí, publica avui Bronte, el seu sisè disc, de fet, un homenatge profund i delicat a tres dones excepcionals, Charlotte, Emily i Anne Bronte, que amb la seva literatura han travessat el temps i ara també la música, una obra que neix de la fascinació, la recerca i una connexió íntima amb els seus versos i la seva força vital. El tema que escoltam, Night, és el senzill ja estrenat fa unes setmanes. And a voice made it my ear. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i enhorabona per aquesta obra.
Moltes gràcies, encantat.
Diem obra perquè realment Bronte sona a això, obra conceptual, d'aquelles que s'han de sentir amb calma, amb temps, amb profunditat, amb una mirada àmplia, amb auriculars. Tot això que no podem fer avui, aquí al Dia Menorca, tot això s'ha de fer, però avui el que farem és un tast.
Exacte.
D'algunes de les cançons d'aquest treball. En tastem una, Jordi? Vinga, escoltam. Fall, please fall, die, flowers away, length the night and shorten day. Every speaks bliss to me, flowering from the autumn tree. I shall smile when waves of snow blow. I shall sing when nights decay, I shall sing that dreary day. És Fall Leaves Fall, així obres el disc, eh?
Així comença el disc, així comença i així acaba també, perquè és un disc...
Cap i cua.
Sí, cap i cua. És un disc conceptual, com tu molt bé has dit, i comença amb aquest petit poema d'en Emily Bronte i després acaba una altra vegada el disc a capella, només amb aquest poema d'en Emily Bronte. O sigui que vaig fer que tingués aquesta forma, diguem, cíclica també aquesta obra.
I en quin moment de la teva vida es produeix aquesta guspira que et connecta amb la història d'aquestes germanes i que encén el foc necessari per engegar tot un procés creatiu que et du avui a la publicació d'aquest treball?
Les coses, clar, venen com venen. Jo record fa moltíssim, bueno, fa molts anys, quan vivia a Badalona, quan tenia 19 o 20 anys, vaig anar a una tenda de segona mà on hi havia llibres i vaig trobar Cims borrascosos d'en Emily Bronte i el vaig llegir i em va impactar moltíssim i sempre em va quedar aquesta idea, no?, de que bueno, havia de descobrir aquestes tres germanes que havien fet aquesta obra. I fa més o menys dos anys vaig llegir Jane Eyre, aquest altre gran clàssic, diguem, bestseller, no?, de Ses Bronte, de na Charlotte Bronte, i me va embruixar absolutament, o sigui, me va atrapar totalment, i a partir d'aquí em vaig començar a investigar una miqueta sobre la seva vida, vaig començar a llegir biografies d'elles, vaig llegir totes les seves novel·les, també de Anne Bronte, la més petita, que és la més desconeguda, bueno, ara s'està començant a conèixer més, i després va ser tot el descobriment, diguem, dels seus poemes, que això és una cosa que jo no la coneixia. Resulta que elles van publicar, imagina tu, el 1847, em sembla que era, van publicar un llibre de poemes propi, amb pseudònims, evidentment, perquè en aquell moment no podien... La literatura femenina, diguem, era mal vista. O sigui, clar, ens hem de posar a un moment històric,
context... Sí, és contexte... un entorn i una època molt determinada que les silenciava, no?, que les oprimia.
Exactament, clar. I van ser molt valentes per poder, diguem... I saps quants de llibres van vendre dels seus poemes?
Quants?
Dos. Només dos. Només dos. Però sols elles igualment es van animar, perquè van dir, nosaltres podem escriure, som capaces de crear i de crear una obra, no? I van dir, mira, ara realment el que estava de moda en aquell moment eren les novel·les. Així que es van juntar les tres a la casa rectorial, allà on vivien, en el nord d'Anglaterra, Yorkshire, a Haworth, i durant un any, no arriba un any, van escriure les tres obres mestres. Són Cims borrascosos, Agnes Grey i Jane Eyre. Però els poemes eren d'abans, vull dir que... És curiós, tot això va ser una... Sembla com si hagués caigut una espècie de llamp en aquella casa, creatiu, no? I va sorgir tota aquella meravella.
De fet, hi ha moltes grans obres que en el moment que s'escriuen o es produeixen o es fan, no s'entenen en aquell moment, però en realitat són històries, obres eternes, que amb el pas dels anys van agafant forma, interès, i això, es converteixen per tota la vida.
Absolutament. Per exemple, les novel·les d'Anna Ann Bronte, de la més petita, n'hi ha una, la segona especialment, que xerra... Diuen que és la primera novel·la feminista, però no, és un terme que en aquell moment no existia, ni molt menys, però ella va ser tan valenta com per xerrar de la violència de gènere. Diuen que és el primer llibre, realment, que se xerra sobre aquest tema, obertament, no? I els seus poemes, clar, va ser una cosa molt més, diguem, molt més progressiva. Emily Bronte sempre s'ha considerat com sa gran poeta, però el meu descobriment està que ses tres escrivien i que cadascuna tenia una veu molt diferenciada, no? I això musicalment ha estat també molt, molt, molt potent, no?, poder-ho fer.
Hi ha hagut un procés creatiu, però també una feina documental, de recerca. Hi ha alguna descoberta sobre la vida de les germanes que t'hagi... colpit especialment?
Pràcticament tot el que van viure, o sigui, des de que eren tan joves i es dedicaven a escriure en aquella petita casa, perquè tu imagina que estaven rodejades de mort, realment es van morir les dues germanes grans.
Van morir joves,
van morir molt joves. Elles sí, però és que les dues germanes primer van morir a 9-10 anys, després sa mare es va morir també molt prest, i es van quedar totes soles amb el seu germà Branwell, es van quedar totes soles dins aquella casa rectorial amb son pare. I allà van començar, diguem-ne. És molt colpidor, per exemple, hi ha moltes coses, és que no te sabria dir una només, però la relació que elles, el món interior tan ric que elles tenien, això realment és emocionant, és molt emotiu. Com traien aquella força i com tenien aquella... Eren extremadament intel·ligents i receptives a tot el que les envoltava.
De fet, has viatjat, eh? Físicament t'has desplaçat fins al seu entorn, fins i tot a la casa, avui museu, on van viure.
Sí, i tant, sí, sí. Hi vaig anar fa un mes perquè em va sortir una actuació molt, molt a prop, vaig tenir el privilegi de poder-hi anar, i vaig fer 3 o 4 dies allà, però el disc ja estava fet, eh?
Ah, sí? Sí, va ser posterior al viatge,
eh? Va ser posterior, i això va ser també un punt que me va animar molt, el fet de que passejant, diguem, per els pàrams de ses Bronte, donar-me en compte de que la música que havia fet crec que sí que encaixa bé amb el paisatge realment d'allà, i tot d'una vaig reflexionar i pensar, dic, és que el que passa aquí és que elles ho descriuen tan bé en els seus poemes, que no va ser d'una altra manera, no? que d'aquesta.
Guillem, ha respectat els poemes íntegres i en anglès. Com ha estat el repte de connectar amb una llengua i una sonoritat que no és la teva materna?
Estic molt acostumat a cantar en anglès.
Sí, eh?
Sí, he cantat des de sempre en anglès i en català, són les dues llengües. Vaig fer un disc Metàfora, que era en anglès també, en lletres pròpies, però és molt diferent aquest, perquè aquest realment són els poemes. Els poemes tenen una musicalitat extraordinària i és contingut, evidentment. Però jo el que vull ressaltar és que no cant tot sol en aquest disc, no? Sinó que tenim dues veus que m'acompanyen pràcticament a tot el disc, cantant amb tres veus, a vegades elles totes soles, a vegades jo només, a vegades junts. És una Clara Gurrias i una Neus Ferri. Junts han fet una producció de veus i uns arranjaments que n'estic molt content. Com
Va, les escoltam, eh?
Perfecte.
Guillem, com vas treballar amb na Clara i na Neus perquè transmetessin l'essència de les germanes Bronte?
Ha estat un procés molt polit, tot això. Jo els hi vaig... Bueno, primer els hi vaig xerrar de les germanes Bronte, bàsicament, més que de la música. O sigui, els hi vaig regalar un llibre a cadascuna, també. Van tenir moltes converses envers tot aquest tema. Elles es van interessar molt. I ja va estar, després ja mos vam emocionar, no? Ja i el procés després de composició, bueno, jo ja ho tenia com tot molt, molt ben empastat, molt ben composat, però en el moment en què van venir a l'estudi, perquè de fet és un disc gravat en el meu estudi, està mesclat després a França i masteritzat a Barcelona, però està gravat aquí a Menorca. Això és un altre punt també a favor. Hi ha que dir que Menorca en hivern, el paisatge de Menorca en hivern, té molt a veure amb el paisatge d'allà, de Yorkshire.
Sí, hi ha alguna connexió, eh?
Hi ha molta, aquí? Molta connexió. Jo quan passejava per allà dic pues, que té...
Reconeixies
l'illa. És molt similar, sí, sí.
Curiós.
Jo crec que els menorquins tenim... Hi ha algun tipus de connexió, no? I sí, treballar amb elles ha estat extraordinari, vull dir, a part de l'amistat també que han creat. I bueno, també vull ressaltar, evidentment, la feina dels músics que han col·laborat en aquest disc, que és extraordinària també.
Tenim... Perquè instrumentalment és molt ric.
Hi ha
de tot. Com has anat decidint quina textura sonora havia de vestir cada poema?
Bueno, així com vaig composant, vull dir, la feina de compositor, bàsicament. Hi ha coses que me venen ja fetes, bueno, fetes, vull dir, que ja veig més o menys quin serà l'arranjament. A vegades pot canviar bastant, però després l'aportació de cada músic, no? Tenia molt clar que volia integrar alguns elements bastant únics en aquest disc, com sarpa, com molta corda, també, per donar aquest ambient també, no? De aquesta atmosfera dels pàrams de Yorkshire i també d'aquest contingut tan íntim a vegades i tan introspectiu dels poemes, no?
Speak of the North. Profoundly still, the twilight air. Life is the landscape so we dim. Coneixem un cello dalt de tot aquí.
Sí, 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 tant. I en Pau Cardona, sí, sí. Sí, de fet, aquests arranjaments me'n record molt bé, els vaig escriure en paper i me'ls anava imaginant. Sí, va ser un procés molt, molt xul, molt polit.
I amb quina portada?
Sí, és molt important, la portada.
Obra d'Helena Aguilar, que té una força poètica molt gran i sembla condensar l'esperit de tot el projecte. Com l'heu treballat, aquesta portada?
A base de converses, també. N'Helena és una autèntica entesa en ses Bronte i ella havia fet una exposició fa uns anys només amb fotos bueno, inspirades en llibres de ses Bronte i van connectar la primera. Ella és d'Olot, és catalana, i fa aquest tipus de fotografia analògica, diguem, amb figures femenines, evocant paisatges així més onírics. I quan vaig veure la seva obra, dic que encaixa a la perfecció i bueno, va tenir, diguem, la idea, no?, de fer una sessió de fotos només aposta per aquest disc, inspirant-se ja amb els poemes, en la música, i quan em va mostrar aquesta imatge, dic, ostres, és que és això, és exactament aquesta imatge que volia aquest disc. Encaixa molt, molt bé. També haig de dir que és un disc que, com que s'ha publicat en vinil, vinil, CD i plataformes, però jo vull remarcar que el vinil, especialment, és un disc molt concebut perquè s'escolti en vinil, perquè la primera cara és tot de na Emily Bronte. Després, la segona cara la gires i tens na Anne Bronte i tens na Charlotte i després acaba na Emily una altra vegada. I és com si volguessis tornar a girar... Bueno, si t'ha agradat el disc. Tornar a girar la cara i tornar a començar, perquè acaba i torna a començar igual, no? És com un... És com cíclic, el que t'ho comentava abans.
Guillem, 14 de novembre. Què et diu aquesta data?
Serà el concert de presentació, el primer concert que farem, amb tota la banda completa, amb tota l'escenografia, etcètera, etcètera.
Al Teatre d'Esborn.
En el Teatre d'Esborn, sí. I estem molt emocionats per fer aquest concert. La veritat és que estem molt animats i després d'això vindran altres coses interessants a partir de l'any que ve. Això, diguem, serà com una prèvia, diguem, a tots els concerts que farem el 26. Però aquesta serà la primera presentació i no hi queda massa, serà dia 14 de novembre.
La presentació d'aquí a Ciutadella serà 100% Bronte o hi haurà algun element més? Com ens en pots avançar alguna cosa, si és que ens la pots avançar?
Sí, hi haurà elements diferents en els meus concerts que he fet sempre. Estarà absolutament, diguem, és com una obra de teatre, pràcticament. Vull dir, és Bronte, simplement Bronte. Però sí que integrarem una sèrie de coses que realment estic molt emocionat per poder-ho fer en directe i comptar amb les persones que podré comptar. Que, bueno, jo crec que el millor es veureu en directe.
I es ve que hi ha possibilitat que interpretis en directe aquest disc a les terres de les germanes Bronte.
Sí, hi ha moltes possibilitats, sí, eh? L'any que ve. Especialment a la zona d'elles, vull dir, tota la zona de Yorkshire. Sí, hi ha molta gent interessada ja, que li estan cantant el disc i que estan molt, molt interessats, perquè pensa que allà hi ha la casa museu a Haworth, allà on elles van viure, però també hi ha la casa natal, allà on van néixer, que és un altre lloc. Hi ha Scarborough també, que és allà on va morir na Anne Bronte. Va voler morir davant la mà, li agradava molt la mà. De fet, en el disc hi ha dos poemes de na Charlotte que descriuen la mort d'en Emily i l'altre que descriu la mort d'en Anne Bronte. I aquest d'en Anne Bronte, la mort d'en Anne Bronte, jo vaig intentar fer una música també que notessis que era una mort molt plàcida i que tenia la mà davant seu, no? Mentre et sol es ponia.
És això que sona?
Sí, és aquesta cançó. I've lived apart in our to see of what I would have died to say.
Guillem, un disc capicua, volem fer una entrevista també capicua. L'acabam amb Fall Leaves Fall, amb la versió a capella, és, no?, que tanca aquest disc. Va, l'escoltam. Fall Leaves Fall, die flowers away, length the night and shorten day. Every leaf speaks bliss to me, flowering from the autumn tree. I shall smile when weeks of snow blossom where the rose should grow. I shall sing when nights decay, I shall sing that dreary day. Guillem, em diuen que et volen saludar.
Ah, sí, eh?
Qui és?
Molta il·lusió, això.
Guillem, som en Silve, com estàs?
Ai, hola, Silve. Silve, i on ets?
Som a Ciutadella, però que sembla que som suport a tu.
Sembla que te tenc aquí al costat.
Guillem, és que estic escoltant aquest fantàstic bronte que presentes. I jo volia dir una cosa d'en Guillem, és que té una capacitat d'envoltar-se de grans músics que són només els grans músics ho saben fer. Teniu en compte, els que ens escoltau, els grans músics sempre estan envoltats de grans músics. És una capacitat que en Guillem té des dels seus inicis, que sí, Guillem?
Sí, a més, ens estimam tot, m'entens? Som amics i bueno, sí, avam. Un té una idea també de lo que... A vegades no pots comptar amb tothom per cada projecte, però precisament en aquest, Silve, ha estat un projecte que també ha tingut l'oportunitat de comptar amb gent nova, no? I també fa que la música agafi un altre caire. És molt interessant.
Guillem, em mereixes el millor. Mira, les germanes Bronte van haver d'escriure en pseudònim el seu primer llibre de poemes. Això no sé si ho saps, Guillem, crec
que
sí que ho saps.
I tant, a més és un pseudònim que no acaba de ser ni masculí ni femení, és ambigu, no? I ho van fer posta, i això va crear molta expectativa també, en certa manera, la gent, en els crítics de l'època i tot això.
Dos llibres van vendre, Guillem, dos llibres, qui ho diria? Sí. I mira't ara, sí. 200 anys més tard, sí. On són les germanes Bronte? Gràcies a gent com tu, Guillem. Molta enhorabona i llarga vida en aquest nou disc.
Moltes gràcies.
Silve, no marxis, eh?
Aquí em quedo. Aquí
et quedes amb nosaltres. Fins ara, Silve. Guillem, gràcies per aquesta conversa.
Un plaer, Pere.
Gràcies per la teva música, que puguis compartir el disc des de Menorca al món.
Sí, sí.
I tots a comprar aquest vinil i a donar-hi totes les voltes que siguin
voltes.
Necessàries. Gràcies, sí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
Com estàs, tropa?
Això què és?
Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
És que aquesta setmana ja el tenim damunt, és plans, perquè aquest de setmana...
Pues repétalos, se montes...
Tiene ese sabor.
Com estàs, tropa?
Estoy como nunca.
Hola, hola.
Silve, com vas?
Era, com estàs?
Bé, quin ple d'entrevista, quin gust.
Oh, és que xales, amb en Guillem xales, faci el que faci. I a més, ara, Minil, saps que jo en el menjador de casa meva tenc un tocadiscos?
Ah, sí?
Home, vull dir que seré dels primers en adquirir que en Bronte, ho tenc claríssim.
Jo fa anys i anys que deman un vinil, un tocadisc per l'aniversari i no hi ha manera, me l'hauré de comprar jo al final, eh?
Escolta'm, si no fas com jo, t'autoestimes i te l'autoregales.
Vinga, som-hi, Silve, tema 1, va.
Tan a poc a poc de passeig, no sé si va, però jo el que us vull assegurar és que en Albert Torres, aquest cap de setmana, torna a un mundial de ciclisme. Escolta'm, dimecres se'n va anar cap a Xile, viatjava des de Pamplona, i aquest cap de setmana participa en el Mundial de Pista 2026. dissabte vespre crec que hi ha a la primera, i diumenge corre la Madison a primera hora del cap vespre. Exacte, Somnium és dissabte es vespre. Ja era hora de tornar a veure en Albert en totes les seues ganes i força, i tenint en compte que ha renovat amb el Movistar Team, aquest gran equip, ha renovat per un any més, per tant, fins al 2026 segur que el veurem en el seu millor estat físic. Havia tingut una època un poc dolenta i tenim el cap de setmana que segur, segur, ens donarà moltes alegries. Endavant, Albert Torres!
Tema 2, més esports, eh?
Es va fer fos com cada dia.
Anem amb una iniciativa que m'ha agradat molt. Es diu Fletxes de Vida, Lots. I és una nova proposta que serà dia 8 de novembre. I és que el Club d'Arc de Ciutadella, en el marc d'especialitat d'Arc i Salut, organitzarà un curs de tècniques de tir, atenció, adreçat a persones afectades per càncer de mama. Que aquesta setmana s'ha anat parlant moltíssim del càncer
de
mama.
I tant, amb una gala magnífica dissabte passat.
Bueno, és que estic seguríssim. Idò, això no ha acabat. Dia 8, a Can Saura, a Ciutadella, en el pati de pressió de Can Saura, dirigit a persones interessades en la matèria, monitors, entrenadors, arquers, qualsevol tipus d'esportista o de persona interessada. Ells saben molt bé, en el club de tir barc de Ciutadella, que fer aquest esport ajuda a reduir l'infema, que és una de les seqüeles més freqüents de les cirurgies mamàries. També estimula el drenatge linfàtic i millora la mobilitat de l'espatlla i del braç afectat. A més, moltes de les participants diuen que millora la seva autoestima i l'estat d'ànim. És a dir, jo que m'encanta l'arc, segurament m'hi faig una passada, perquè val molt la pena. Fletxes de Vida, quedeu-vos amb aquest nom, dia 8 de novembre a Can Saura, Ciutadella.
I de fons estem sentint, Silve, Ferides, la cançó del Leon Manso que va estrenar just en aquesta gala de dissabte passat, on se celebraven els 25 anys d'Alba, eh?
Una hermosura.
D'aquelles que ens van deixar no podrem omplir paraules, però almenys ho hem intentat.
I ara anem a comprar ferreries.
Anem a fer res.
Hola, bon dia.
Bé, tu saps, Pere, tan bé com jo, el que és un comerç emblemàtic, sí o sí?
I tant que ho sé, tu també, eh?
Jo també ho sé, sí senyor. I és que Ferreries ha reconegut el valor del comerç tradicional. Una altra vegada els distintius que dona el govern balear, emblemàtics de les Illes Balears, aquesta vegada patrimoni viu dels nostres pobles, especialment de Ferreries. Enguany s'han distingit diversos comerços, Cana Clara, Cana Genera, Can Dobles, Canisseria Barber, Can Xifoner, etc. I Cana Clara s'incorpora com a nou establiment reconegut. Cana Clara, que l'any passat va fer 50 primers anys de vida.
L'anirem a veure, guany, doncs.
Home, tant que sí, ja que veure'ls, jo hi vaig anar, i tu, Pere, segurament te reben beníssim. A més, tenen unes fruites de dalt de tot, i fruites exòtiques, eh? Si proves qualcuna, ja me comptes. I qui surt? Qui surt d'aquest llistat de comerços emblemàtics? Doncs un que es jubila, Cat Sastre, que es va jubilar a principi d'any.
Sí, que els vam anar a veure, vam fer-los entrevista.
Exacte. Sí. I deixa pas a Cana Clara, que s'incorpora, és a dir, un bon llistat de comerços emblemàtics i que no es perdi. I que els altres pobles segueixin l'exemple de Ferreries, que estaria bé.
I tant que sí. Tema 4.
Xxxt, campeón, vine aquí.
Jo no tinc casa, sols la guitarra i un lluny aparent, que és el meu cas.
Crec que de tots els anys que faig vernissatge,
sí,
crec que és la segona vegada que xerro d'un ca. Però això sí.
I quin ca és aquesta vegada?
Un ca campió, en Furi.
En Furi.
Sí, sí, en Paco Bunyalons, criador de cans de Cuní, i fantàstic cantant de Sis de Ponent, en Paco Bunyalons, segur que el coneixeu molt de voltros, s'ha presentat a la trobada i torneig de cans i vicencs i cans de conills de Balears que s'ha fet a Mallorca. 12 representants menorquins, 12. Però en Paco, gràcies a Nafuri, s'han duit 2 guardons, millor guarda de cans de conills, és a dir, aquells qui envolta bé, millor cans de conill, i millor ca de tot el concurs. Quines ganes.
Enhorabona a tots.
En aquest ofici nostre, Pere, no te faria il·lusió entrevistar un ca?
Bueno, jo en tinc dos a casa i els entrevisto cada dia. Eh? Em donen una feinada.
Un dia Jordi, te n'has
donat compte... Després et passo la foto de com tinc el sofà.
Sí, 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 sí. Jordi, te n'has donat compte, Jordi Fàbregas, tècnic dels meus amors, que cada vegada que hi ha un poquet de secció, vernissatge, en Pere Gibert ens explica un poquet més de la seva vida.
I mira que en xer poc jo de mi, eh? No m'agrada gens.
A poc ho aconseguirem.
Saps que estic buscant la foto de l'astronauta i no la trob? Te recordes Pere, que t'ho vaig comentar la setmana passada?
I tant que sí, Pere.
Si la trob, que la fas.
Pere, és hora de partir, però jo trobo a faltar un algo en aquest programa d'avui.
Ai, què?
Avui som 24 d'octubre. Pere, avui hi falten dos mesos exactes per sopar de Nadal.
Ostres!
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales.
Ja s'està organitzant, no en tenia ni idea, eh?
Diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content.
Poc s'enxerra, poc s'enxerra, poc s'enxerra.
Qui ho està organitzant enguany?
Aquí és Nadal, ja estic content. Per què? Perquè he perdut totes les ganes.
Sí, 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 clar, 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 sí, 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 sí. 24, clar, dos mesos,
nosaltres
justos.
Nosaltres no perdem ses ganes, nosaltres tenim ganes de Nadal, ja.
I tant que sí. Perquè m'atrau a les maneres. Silve, que vagi bé, bon cap de setmana, bon Nadal, també.
Igualment, bon Nadal.
Que vagi bé. Adéu. Tornem dilluns. Que vagi bé. Bon cap de setmana a tots.
Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea i coneixem-me tant.